Són les 11 del matí. Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, bon dia, què tal estan? Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició extraordinària de la taula de l'Evangeli que fem avui als estudis de Ràdio Estel a Barcelona amb motiu de la solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa Maria Verge. Aprofitem per saludar contentíssims a les Concepcions, Conxites, Immaculades, Immes, una felicitació ben cordial del nostre equip. Avui contem amb els nostres convidats per comentar les lectures d'aquesta litúrgia, aquesta solemnitat, amb Maria Teresa Manrique, amb el pare Josep Maria Benítez i amb mossèn Joan Perera, els qui tot seguit els hi presentem. Maria Teresa Manrique és membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes i del Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria. Hola, bon dia, què tal?
Bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per fer possible el programa. També ens acompanya, com hem dit, el pare, com hem dit tertulians, el pare Josep Maria Benítez, que és jesuïta i professor jubilat d'història, però té molta empenta i se sent molt rejuvenit. Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui és una gran festa. Una gran festa.
Digui, expressi.
Molt unida a lo que és la vivència d'haver nosaltres rebut de la tradició i també de les famílies aquesta festivitat, que ara és solemnitat.
Sí.
I que és cabdal perquè és la... És Maria, la Verge Maria.
Gràcies per ser aquí també.
Sí.
I també agraïm la presència del programa amb mossèn Joan Perera, que és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i capellà custodi del Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria. Què tal?
Molt bé.
Encara estan de festa, Núria, per la concessió del títol de Basílica Menor.
Sí, sí, una mica de ressaca.
I la festa i tot.
Sí.
I noten que ve més gent?
Home, va ser fa poc. Ha estat fa poc i, per tant, no, encara no podem dir que es noti. Però, bé, esperem que també això...
Doncs... Ja, aprofiti per convidar la gent, ara.
Sí,
mentre que jo canvio de paper.
No, és veritat. Escolta, mira, ja m'ho ha posat molt ben safata, la Maria. Veniu tots els que vulgueu.
Això mateix.
La Basílica de Núria, flamant Basílica de Núria.
Això mateix. Doncs, com veuen, amics, amigues de la taula de l'Evangeli, estem aquí en un ambient ben festiu, com s'escau aquesta solemnitat tan gran de la Mare de Déu. Recordem, doncs, que avui a les Vies del So tenim les bones mans d'en Jordi Carretero. Gràcies, Jordi. Presentant i conduint el programa, Maria Marín, qui us parla? De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquesta solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa Maria Verge és del llibre del Gènesi del capítol 3.
Després que l'home hagué menjat del fruit de l'arbre, el Senyor Déu el cridà i li digué: «On ets?» Ell li respongué:
«He sentit que us passejàveu pel jardí i com que vaig nu, he tingut por i m'he amagat».
El Senyor li digué: «Qui t'ha fet saber que anaves nu? És que has menjat del fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit de menjar?» L'home li digué:
«La dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit d'aquell arbre i n'he menjat».
El Senyor Déu digué a la dona: «Per què ho has fet, això?» I ella li respongué:
«És que la serp m'ha enganyat».
El Senyor Déu digué a la serp: «Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals feréstecs. T'arrossegaràs sobre el ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella. Ell t'atacarà el cap i tu l'atacaràs el taló». L'home donà a la seva esposa el nom d'Eva, perquè ella ha estat la mare de tots els que hi viuen.
Versets d'aquest capítol tercer del llibre del Gènesi, que narra de manera poètica i popular l'origen del món i de la humanitat. En aquest fragment que hem escoltat se'ns descriu la convicció de fe del poble d'Israel de que la condició humana és una conseqüència d'una primitiva transgressió de la humanitat contra Déu. Continuem pensant en mateix, mossèn Joan Pereira, que somriu, doncs li toca respondre. Sí.
Voldríem saber com han sigut les coses,
sí.
Però jo diria que per saber com han sigut, mirem com són ara.
Sí. No?
Ah, sí.
Aleshores, una mica això intenta fer això. Aquests relats que són del gènere mític, mitològic, que sí. Diuen, intenten donar resposta a les preguntes actuals. Aquí ens posa una mica aquest problema de l'home i de la dona. És a dir, els tècnics diuen que és un escrit de molta finor psicològica. De molta finor... És a dir, la persona inspirada que ha escrit això havia observat molt i havia copsat que entre l'home i la dona passa alguna cosa, no? Ens enganyem, de vegades també ens estimem, i posa al final aquest nom d'Eva, que és la mare de tots els que viuen. Bé, això, al santuari de Núria també és molt bonic veure que de vegades una parella que té una mica de crisi, de dificultats, l'esperança, la vinguda d'un fill els hi obre un camí d'esperança i de futur. De vegades tenim els problemes perquè no som generosos, perquè ens tanquem, perquè tenim por, no? Jo de vegades dic a la gent, però és que si haguessin tingut tanta por els nostres pares, no hi seríem nosaltres, no?
Clar.
Si haguéssim evitat l'embaràs i tot això, ja no hi seríem.
Para Benítez o sí. María Teresa?
Bé, és un relat molt visual, naturalment, mític, forma part d'aquesta gran compilació d'intentar explicar què som, d'on venim i les conseqüències de quelcom. Aquí la presentadora ha dit una transgressió. Bé, avui dia està molt discutit tot això. Ara bé, el mossèn ha dit també, ha apuntat una cosa molt interessant, que és que té una gran finor psicològica, però és que no és solament psicològica en el sentit d'home i dona. És una gran finura, també metafísica, és el bé i el mal. Aquí és el bé i el mal. Tu què tries? Has triat... Oh, no, és que jo m'escu... No, no t'excusis. Aquí s'excusa tothom. O sigui, al final ha de demanar també Déu perdó, no? Us he fet nusos. Bueno, i què? Us he fumut a tots dos i ara us expulsaré del paradís, no? En fi...
És que... Sí, sí. Digui, digui.
No, digues.
No, que és curiós això que deia que tots s'excusen i acusen a l'altre.
Perfecte, esclar.
És a dir, cadascú acusa l'altre. Aleshores, clar, això de donar la culpa a l'altre, jo crec que un cristià no ho ha de tenir. Sinó que el cristià... És com també... sinó que el cristià el que descobreix, com Jesús, que Jesús assumeix la culpa de l'altre, no? És a dir, que es fa responsable de l'altre. Que no culpa, sinó... És a dir, que el cristià no ha de dir tu has fet això, tu has fet allò, sinó de dir, bueno, jo què he de fer, en què he de canviar, com he de renovar-me perquè això sigui diferent, perquè aquesta relació millori, etc. No?
Perfecte. I jo retorno al d'exigir culpes fins i tot a Déu. Fes-hi, que en el fons, Adam li ve dir, escolta, és que m'has enganyat fins al final perquè m'has fet nu. O sigui, al final tinc por de tu. Tu ets el culpable. I hi ha molta gent, que jo tinc molts amics de tipus acadèmic, anant pel món, i que no comprenen la salvació cristiana, no la comprenen, i menys la figura de Maria. Per què? Perquè diuen, però us heu enganyat tots, perquè heu creat un Déu que és tan imbècil que us va fer malament ja des del principi. I no, no.
El salm responsorial d'aquesta solemnitat és el número 97 i té per resposta canteu al Senyor un càntic nou, ha fet obres prodigioses. És un salm ple de goig i una invitació a cantar al Senyor per les obres que ha fet i perquè aquestes obres són prodigioses. Aquestes obres també són prodigioses en la nostra vida quotidiana o només ho eren quan el salmista va escriure. A veure, donem esperança a la gent que ens escolta.
Els artistes de cine o els pintors saben veure
en coses molt petites, grans obres d'art, no? I això, la pedagogia del cinema, per exemple, ho té, no? I si nosaltres som artistes, veurem que hi ha moltes coses per donar gràcies i per admirar-se. Les hem de saber veure, les hem de saber descobrir, però sempre hi ha hagut dificultats a la història. El professor d'història, no? Pare Josep Maria.
Pare Benítez, sí.
En alguna època havíem tingut més seguretat que avui, per exemple.
Ni idea. Ni idea. Però havíem tingut tantes malvestats com avui, acumulades al llarg de la història de la humanitat.
Sí.
No, jo recolliria lo del Salm, en el sentit de Càntic Nou, que ha fet prodigis, meravelles, és el dia de la Puríssima, el dia en què la Verge li podíem dir que va entonar el Magnificat.
Sí.
El Magnificat és, ha fet meravelles amb mi, amb mi. Eh? Amb mi ha fet meravelles el que és gran i tal. Però és que, a més, és com una reivindicació d'allò que jo deia abans, en la primera lectura, que era haver acusat a Déu de que ens ha fet malament. No, no, no té cap culpa, Déu, deixem-lo estar. Eh? Deixem-lo estar. Eh? Reconeixem les meravelles.
I, de fet, si som sensibles i obrim els ulls a les meravelles de Déu, que ho serem a la nostra vida i a les dels altres, petits detalls o coses que ens passen cada dia o que li han passat en aquell, que dius, aquí hi ha la providència, aquí hi ha la mà de Déu.
Bé, suggereixo que continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes, del capítol primer.
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegí en ell abans de crear el món perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu estimat. En ell hem rebut la nostra part en l'herència. Ens hi havia destinat el designi d'aquell qui tot ho du a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lloança de la seva grandesa. Nosaltres, que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança.
Començament de la carta que Pau escriu als Efesis des de la presó a Roma. Dona gràcies per l'obra salvadora de Déu i ho fa amb entusiasme. S'hi palesa la iniciativa de Déu en la història de la salvació i la nostra resposta de lloança. Com vivim avui dia nosaltres cristians d'aquest segle XXI? Aquests temps tan convulsos, aquests temps amb tanta preocupació, amb tants problemes econòmics, amb tantes famílies desestructurades. Quina llum ens aporta aquesta lectura? Mossèn Joan?
Et fa pensar una mica que estem en el segle també en què es plantegem què és la dona, no? Per exemple, amb l'Església, el Papa ens convida a dir, mirem, hem de trobar, hem de saber, no?, què és la dona, no? I avui és una festa molt apropiada també per fer-nos aquesta pregunta, no? Com és que l'Església lloa tant Maria, no? La lloa, podríem dir, molt en els altars, no? Però després a la pràctica tampoc es, no sé, veus una retransmissió a la televisió, doncs una missa al Vaticà, o, en fi, allà tots són homes, no? Jo em penso que el Sant Pare ens convida a fer com un pas de normalitat, no? I que aquesta Maria que trobem tan maca i tan excelsa, doncs, en fi, ens pugui dir com va fer Canà, dir, vinga, va.
Maria Teresa?
Sí, és que aquesta veneració que tenim per Maria, és a dir, ens ha de portar, per una banda, acollir cada dona, no? Cada dona de l'Església, perquè ella també és una presència de Maria, que ens parla i ens diu. I per altra banda, doncs, també saber que nosaltres estem cridats a fer la seva mateixa experiència, que va ser una experiència de fe, perquè, clar, Maria es va anar a trobar en circumstàncies que si no és per la fe, ella no hagués anat endavant. En canvi, aquest camí de la fe, que segurament que en molts moments ella tenia, no ho veia clar, o hi havia foscor, tenebra no, que tenebra és sinònim de pecat, en aquest cas ho dic així, però sí que aquesta experiència de fe que hem de viure cada dia en les nostres relacions humanes, familiars, de com resolem els problemes amb els fills, de com els problemes amb el marit, les coses a la parròquia, és a dir, que aquesta Maria ens inspira, no?
A imitació de Maria, quin hauria de ser aquest paper de la dona a la llar? L'Església. No estem reivindicant res, ni la dona, si ha de ser prevera o no ha de ser prevera, si ha de ser diaca, si ha d'estar... Però anem al que és molt proper a nosaltres, molt que toquem cada dia. Uh-huh. La dona a la llar, quin paper tindria? La dona cristiana, parlem, eh?
Sí, jo crec que la dona cristiana és una dona consagrada a l'altre, que són els fills, que és el marit, que és el... a tots amb els que es relaciona, no? I clar, ella només sap viure perquè estiguin bé, perquè siguin feliços, que estiguin contents, que si això...
Després també el món de la política, de l'economia,
sí,
no?
Sí, també. Tots els mons, no? Bueno, però ella preguntava per la llar,
per
no?
Sí, per allò que és més proper a nosaltres, però per extensió, com diu mossèn Joan Pereira, que... també hem de contemplar l'altre.
És a dir, que tots els camps de la vida humana, sigui l'economia, sigui l'arquitectura, sigui tot, convé aquesta relació entre l'home i la dona. Perquè, si no, què passa? Que l'home també està deformat. I llavors el fruit d'aquesta manca de relació plena, doncs, és que deforma la societat. Llavors, clar, l'important és la relació entre l'home i la dona. És a dir, no la dona pel seu compte i l'home pel seu compte, perquè... i són deformacions que ja coneixem, però sí que hi ha com un potencial, no? Una força, una fecunditat en la relació de l'home i la dona, en tots els camps, com deia el mossèn, que això...
Bé, mira, hi ha una possibilitat d'obviar una mica i superar aquest, podríem dir, malentès històric i que s'ha perpetuat tant, amb una paraula de Joan XXIII. A la Populorum Progressio, que ara hem celebrat, no?, l'aniversari, diu, ni home ni dona, persona humana. És a dir, la dona ha d'adquirir el màxim de dignitat de la persona humana. Uh-huh. I l'home ha d'adquirir també aquesta dignitat de la persona humana. Uh-huh. Si partim del que és la persona humana, que no és una pedra o no és un arbre, sigui home o dona, és on es derivaran totes aquestes coses que estan comentant vostès també per la vida ordinària d'avui. Uh-huh. Jo intento remuntar-me a Joan XXIII perquè no li van fer cas, senzillament. Va dir dues coses, eh? La reivindicació del proletariat a tot el món, o sigui, l'esclavatge suprimit, l'esclavatge del treball, i la dona, que arribés a la dignitat.
Amics, amigues de la taula de l'Evangeli, estem compartint aquesta tertúlia, tot comentant la litúrgia de la solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa Maria Verge, amb el pare Josep Maria Benítez, que és jesuïta, professor jubilat d'Història, amb la Maria Teresa Manrique, membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes i del Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria, i també amb mossèn Joan Pereira, rector de les parròquies de la Vall de Ribes i custodi del Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria. Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol primer.
En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Nazaret per dur un missatge a una noia promesa amb un descendent de David que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué:
Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.
Ella es torbà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué:
No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnant no tindrà fi.
Maria preguntà a l'àngel:
Com pot ser això si jo no conec marit?
L'àngel li respongué:
L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible.
Maria va respondre:
«Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin a mi les teves paraules».
I l'àngel es va retirar.
Una escena bellíssima, podríem dir que una de les més boniques dels evangelis, l'anunciació de l'àngel Gabriel a Maria, i un símbol del diàleg de Déu amb la humanitat, un diàleg que no ha cessat mai, perquè Déu es comunica amb l'home. Potser nosaltres estem ocupats i no l'escoltem, tal vegada. Què diríem?
Tots hem tingut la nostra anunciació, bueno, podríem dir la nostra petita anunciació, no? Un record, com més gran et fas, recordes els moments, podem dir, molt importants a la vida en què Déu t'ha parlat. Jo recordo un moment, per exemple, que vam anar a Montserrat i hi havia un anunci de solidaritat. Jo era petit, eh? Però allò que tens dues pessetes o una o tres pessetes, i l'impacte que et suposa que et demanin aquells cèntims que tu has aconseguit lluitant i, jo que sé, ajudant a casa, i bueno, posar doncs allà una part dels teus diners, perquè a mi va ser importantíssim aquest moment, no? I jo dic que Déu et parla. Doncs aquesta noia de Nazaret també es va trobar en una situació molt difícil, si jugava la vida, això diuen els exegetes, que, clar, tenir un fill sense estar casada, encara, desgraciadament, encara veiem escenes aquestes avui, no? Però ella va ser valenta. Allà a Núria l'ha llegit molt, aquest evangeli, fem misses de la Mare de Déu, i sempre em ve de comentar aquesta valentia que va tenir aquesta dona per la fe. La fe la va fer valenta i decidida i superar tots els obstacles. I li va sortir bé. Mira.
Sí, sí, i la fe va fruitar posar-se al servei. Servei, esclava, hem llegit esclava segons una traducció, serventa, altres vegades la noia, fidel. Bé, lo important és que va acceptar i es va posar al servei. Primer de tot, el servei de Déu, quin misteri, no? I després el servei de la humanitat.
De fet, jo faig una pregunta. Podríem dir que aquest diàleg entre Maria i l'àngel no és el més determinant i important en la història de la humanitat? Perquè quan ella diu el seu sí, és a dir, això afecta a la humanitat sencera, no? És a dir, fa possible que Déu porti a terme tot un pla de salvació. És a dir, Déu, la veritat és que és tossut i sempre va a favor de l'home, no? I llavors ell li fracassa el paradís, li fracassa el poble d'Israel, doncs llavors se n'inventa un altre, no? Doncs ara que la segona persona de la Santíssima Trinitat es faci home, etc, no? Que Déu sempre va a favor de l'home, sempre. Doncs potser que aquest moment és com un abans i un després en la història de la humanitat.
Sí, obertura plena a Déu, no? També ens passa a nosaltres quan ens obrim a Déu, neix una cosa nova, no? I en aquest cas ella, per una dol especial, doncs mira, va quedar embarassada. Uh-huh. Va quedar embarassada i ens va donar el fill de Déu com un regal a ella al costat de Josep, el seu marit, no? El seu espòs. Jo crec que és l'obertura, no? Quan un s'obre, això que diu que es faci sobre els altres, no? De vegades dialogant, els problemes que tenim dialogant, no? Perquè no ens obrim a l'altre, no?
Però què vol dir obrir-se a l'altre?
Obrir-se vol dir suspendre tot allò que tu estàs convençut i és tan important per acollir, podríem dir, corporalment. Això ho explica el Sant Pare a l'Evangelium Gaudium, és molt interessant. Parla del cos a cos, diu. Hem d'acollir els altres cos a cos. Doncs, quan ens acollim cos a cos, és a dir, tal com tu ets, amb la teva cara, amb els teus gestos, amb els teus defectes, doncs aleshores és quan, podem dir, pot venir el Crist, no?, la humanitat. Uh-huh.
És que és la portadora, o sigui, la que, acceptant, donarà, com deia la Teresa, la declaració, podríem dir, des del punt de vista de l'òptica cristiana, no s'ha d'oblidar, més decisiva de la història de la humanitat, sempre entesa des de la fe. Uh-huh. Perquè els meus col·legues historiadors que no són d'àmbit cristià, d'això no els hi va, no és cap declaració.
Clar.
Fins i tot et diuen que és una manera d'haver fet una mitificació nova del que ja hem dit que era el relat primer. Uh-huh. Però, esclar, els que ens escolten són de l'àmbit cristià i suposo que estan gaudint d'aquesta festivitat, solemnitat d'avui, des de la fe. I llavors, sí, hem de tot això haver acceptat la proposta de Déu, no haver-se tancat, haver acceptat el misteri i el cant del Magnificat, que aquesta vegada no l'hem llegit, ni surt aquí a les lectures d'avui, però ve recollir justament això, com saben els oients. Tots els nostres oients que participen de Ràdio Estel suposo que han gaudit moltíssim amb el Magnificat, no? És la gran expressió d'això.
Diumenge que ve, en el Salm Responsorial, proclamarem el
Magnificat. Doncs si em convida, sí. Torno.
Doncs queda convidat. Miri, vinga. Li agafo la paraula.
Vinga.
Jo també.
Li agraden aquests dos tertulians?
Però són tan de muntanya que em dona un goig especialíssim.
Bé, doncs queden convidats per el diumenge que ve.
Mar i muntanya.
Ah, bueno, però la Teresa, sí. Aquesta senyora, té aquí aquest toc de muntanya, rosadet.
Ah, clar.
La muntanya?
El sol de la muntanya. Sí. Jo volia dir que quan Maria diu al final «Soc l'esclava del Senyor», jo imagino que aquest terme esclava a Sant Pau no li hauria agradar massa, perquè, clar, ell parla de llibertat dels fills de Déu, etc. No?
Ja ho hem comentat, ja, Teresa. Hem dit que esclava, serventa, obedient, fidel a les promeses.
Sí.
Es podia fer aquí molta...
En català tenim la petitesa, no?, en el Magnificat.
Sí.
Que té sí. Bonic, no? La petitesa, la insignificància, no?
Insignificància. Mm-hmm. És a dir, les paraules ens traieixen molt sovint. Mm-hmm. I si comencem ara amb debats filològics...
No, perquè suposo que ella ho diria des de la seva tradició jueva, la seva mentalitat religiosa...
I també els traductors. Pensi que aquí utilitzem un idioma de tants que n'hi ha, set romànics, no?, derivats del llatí, però, esclar, Lluc ho va escriure en grec. Dolia. Bueno, en fi, ara ja surt el professor, mal assumpto.
És bonic...
Callo.
Aquesta actitud de Maria, no?, de preguntar, no?, preguntar, és a dir, una persona inquieta també, que vol saber, no?, això també ho hem de tenir en compte avui, no?, la gent pregunta i volen saber... Llavors, diem, sí, creu, bueno, creu, però què, per què, no? Per què, com creuré, no? Jo, és un model de persona moderna i actual, Maria.
Doncs fins aquí el que ha donat de si els comentaris d'aquesta litúrgia que hem celebrat amb motiu de la solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa Maria Verge. Hem llegit l'Evangeli de l'Anunciació de l'Àngel Gabriel a Maria, que ha estat ben afavorida pel Senyor per a ser la Mare de Déu. Amics, amigues, bona festa i joiosa festa per a tothom. Agraïm la participació en el programa, mossèn Joan Pereira, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Maria Teresa Manrique.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Josep Maria Benítez.
Molt bé, espero la invitació.
Sí, doncs no, ja queda clar que els convidem.
A tots ens va bé, eh?
Sí. També, amics, amigues, doncs, recordar-los que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, doncs, dient-nos els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. Sisplau, continuïn fent-ho si ho desitgen. Recordem la nostra adreça electrònica, que és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I ens tornem a trobar amb vostès, si ho desitgen, aquest diumenge, per a comentar les lectures del tercer diumenge d'Advent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.